Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Vinga, va, 2:15 de 6 de la tarda. Nosaltres, que com cada dijous, ens volem plantejar doncs, un tema per portar al món del reportatge radiofònic, que ja ho sabeu que m'agrada molt, i és per això que ja tenim a l'estudi de Ruth Caral la nostra reportatgera, anava a dir. Ruth, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin tema ens portes avui?
Mira, esta setmana he decidit indagar una mica més en tot el que és un procés creatiu d'una òpera comunitària. És a dir, que he volgut conèixer com se crea una obra que implica molta gent, molt diversa, i que, per tant, requereix molt d'esforç, molta atenció també, molts detalls, i, en definitiva, que tothom vagi a la una. Sé, Joan, que els dilluns, si no m'equivoco, ja teniu una secció d'òpera, sí, que teniu l'Òpera Rock amb Maria Voronkova, però jo no entraré en qüestions musicals, per tant, no patiu, que no li prenc la secció. Mira, t'ho explico una mica millor. El Liceu presenta la setmana que ve la primera òpera comunitària, en la qual hi participen, a més dels solistes i dels músics professionals, gent, cantaires, que no es dediquen a la música ni a l'òpera. Mm-hmm. Ara el reportatge ja ho sentirem, però perquè te'n facis una idea. Són 11 corals del Raval de Barcelona, que en total sumen uns 300 cantaires. Per tant, dins de tot l'engranatge que implica produir i crear una òpera, en aquest cas l'òpera que s'estrena la setmana vinent al Liceu, destaca principalment per oferir l'oportunitat d'actuar a gent del barri del Raval, que si no fos per això no és que no cantaria mai en una sala com el Liceu, sinó que directament no podria anar a sentir probablement cap altra òpera. Uh-huh. Llavors, per això he volgut parar una mica l'orella i saber com ho han viscut els creadors i com ho estan vivint també els artistes i la gent del barri.
Clar, el que sí que et preguntaré, Ruth, és de quina obra estem parlant.
De La gata perduda. El llibret és de la dramaturga Victoria Spumberg i el compositor de la música és Arnau Tordera primer, que, home, si no el coneixem, bueno, el podem situar també perquè és el cantant del grup Obeses.
Ruth, sembla bé que escoltem el reportatge i de seguida en seguim parlant?
Fantàstic.
Som-hi.
Aquests exercicis per escalfar la veu i el cos són imprescindibles per cantar bé. És l'ambient de la Sala La Paloma de Barcelona, on s'han aplegat més de 10 corals amateurs del Raval que ja fa més d'un any que assagen l'òpera La gata perduda. Es diu així, La gata perduda. És la primera òpera comunitària que produeix el Liceu i hi actuen cors del barri i també professionals de l'òpera. Sumen tots els cantaires a dalt de l'escenari i en total unes 300 persones.
Si hi ha algú que té una mica mal de coll, cal que es reservi, superimportant, no canteu al màxim. Us heu de reservar que ens venen molts dies d'assajos, d'acord? Bon assaig.
Cristina Colomer és la coordinadora dels cors. Consell en mà, comença l'assaig.
Inesperat i fins i tot impossible, que és la desaparició del gat de Botero que està a la Rambla del Raval. Jo he volgut fer una obra que barregés elements de fantasia, d'elements èpics, grandiloquents i també elements socials i polítics, ja que el barri això m'ho exigia.
Ella és Victoria Spumberg, dramaturga i creadora del llibret.
Jo m'he permès crear personatges més extrems, no?, que és una cosa que en el teatre contemporani no es fa gaire. Doncs hi ha un personatge que és un magnat, que és un personatge com si diguéssim dolent, no? I està d'alguna manera relacionat amb aquesta desaparició i preocupat per aquesta desaparició.
El magnat és un personatge una mica, diguéssim que és el dolent de la pel·lícula, no? Perquè des del principi de l'òpera ja es veu que està implicat en una trama i que diguéssim que ha fet alguna cosa ell en contra del barri del Raval, no? Perquè ell veu aquest barri com una amenaça, un lloc prohibit on no s'hi pot anar, on no s'hi pot estar.
El magnat, interpretat pel baríton Pau Armengol, contracta tres especialistes, una curadora d'art, un detectiu animalista i un arquitecte urbanista, que representen la classe mitjana, perquè s'endinsin al barri a la recerca de l'escultura del gat de Botero.
Quan s'endinsen en el barri, en el laberint del Raval, doncs aquí apareixen les veus de tots els veïns, que de fet són testimonis reals, que jo he intentat que a partir de les entrevistes i de les coses que em van explicar els veïns, doncs apareguessin frases tal qual, no? La frase original dels veïns.
I si l'obra es basa en la realitat del Raval, d'alguna manera calia incloure-hi la comunitat filipina.
Em va cridar molt l'atenció aquesta comunitat, molt, i a més és una de les comunitats més discretes del Raval, però són molts i són molt especials, realment. Llavors jo vaig voler posar l'heroi de l'òpera, el vaig fer filipí. Però què ha passat? Que es va fer un càsting i no es va trobar per les característiques de la partitura. O sigui, el que demana l'Arnau als cantants protagonistes és d'una exigència notable. Finalment, doncs, a l'escenificació, aquest personatge ja no és filipí. Tot i que ara és filipina un altre personatge molt important. O sigui, vam fer un canvi per una qüestió tan prosaica com és un càsting.
Aquest personatge femení del qual parla la Victòria és la gata, interpretada per Dayanico.
Som una gran comunitat ben consolidada aquí al Raval i estic molt orgullosa de tenir l'oportunitat de poder representar la meva comunitat en un lloc tan prestigiós com el Liceu, que això no passa mai. I aquesta oportunitat donada a la visibilització de tots nosaltres al Liceu, fent una òpera i posant una mica de cadascun, em sembla valiente, però atrevido.
Un cop redactada la història i tenint el llibret a punt, és el moment de posar-hi música. El compositor de l'òpera de la Gata Perduda, Arnau Tortera primer, detalla què ha tingut en compte per crear-la.
He passat moltes hores caminant pels carrers com a espectador passiu de tot plegat, escoltant, olorant, mirant-me i fixant-me en els detalls del barri, en el ritme que té, en el batec continu i trepidant d'aquest entorn. I això m'ha ajudat d'alguna manera a projectar una idea, evidentment, una idea que sempre és parcial i sempre passa per la visió subjectiva d'un creador, però amb la meva idea, diguéssim, del que és aquest barri des d'un punt de vista sonor, des d'un punt de vista del seu ritme, des d'un punt de vista dels seus canvis constants, des del punt de vista dels seus contrastos. I això són recursos que en l'àmbit musical són molt suggestius, i la veritat és que hi ha un dels actes de l'òpera que tècnicament és el més complex, que és el segon acte, que passa pròpiament entre aquests carrers, i tota aquesta experiència, com dic, trepidant, de canvis, de contrastos, doncs m'ha servit per alimentar i estructurar una mica tot aquest plantejament musical.
És un altre concepte, fins i tot d'òpera. Ja l'Arnau ha fet una òpera que no té res a veure, o té poc a veure amb el que seria una òpera clàssica. Té molts elements, realment és una òpera molt complicada. Jo crec que tècnicament, crec que puc dir que és dels projectes més complicats en els que he estat involucrat, a molts nivells, a nivell vocal, a nivell actoral.
El Raval, al final, és un calidoscopi sonor de realitats socials molt diferents, de procedències contrastants, i malgrat que és impossible, evidentment, abastar-ho tot plegat, sí que hem intentat que s'hi traslladés a aquesta òpera també la imatge d'aquesta riquesa, que aparentment pot semblar un sense sentit, però que acaba tenint coherència i consistència, i això és de les coses més fascinants i meravelloses d'un entorn com el Raval.
I a l'obra, el personatge que representa aquesta riquesa és el conjunt dels 11 cors amateurs del Raval.
Es conjuguen en un cor que té un so singular que no sona com cap altre cor i que és, en definitiva, el cor de les veus del Raval.
Ha estat una experiència particular, però també molt bonica, perquè la gent ve amb una il·lusió molt, molt concreta, és a dir, amb unes ganes que crec que a vegades es perden en el món professional. No sempre, però a vegades sí.
Va dir que sí tothom,
sí,
de seguida.
Sí.
Van explicar més o menys el que seria i, bueno, que quan comencessin els assajos, que seria una cosa que teníem que ser responsables, però, bueno, portem un tute.
Sí, 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 està sent... Eh? Està sent cansat, sobretot, sí, físicament cansat. Sí, molt il·lusionant, perquè sí, és una oportunitat,
sí,
única.
Sí.
Qui pot cantar al Liceu? No només canten els grans divos, sí, no? I nosaltres de divos no tenim res.
Esther Montfort i Anna Ferri són cantaires de l'agrupació Coral Flors de Maig i de la Coral Trencacor.
Jo havia tingut oportunitat d'anar-hi al Liceu fa molts anys, per una cosa que es va fer tipus popular i vam anar-hi a través de la Coral i vam entrar, que jo al·lucinava, perquè jo no havia tingut mai l'oportunitat d'entrar al Liceu. I a partir de llavors jo no he tingut més oportunitat d'anar-hi, per res.
La gràcia és aquesta, que estem tots molt il·lusionats, sí, no? Perquè, sí, com diu l'Esther, el Liceu és com un emblema, no?, de la ciutat, sí, i poques vegades tens ocasió d'anar, perquè, d'altres coses, sí, perquè és molt car I llavors dius, ostres, no?
És un projecte que per ells, els que ho estan organitzant, és nou. Això no s'ha fet mai a nivell europeu. Llavors, clar, tot això per ells és també superengrescador, a veure que la cosa funcioni, no?
És un repte absolutament per tothom. Pràcticament jo crec que no se salva ningú. És a dir, ningú no pot dir que això és un gran repte per ell, crec.
Hi havia moltes dificultats, però alhora un gran repte. No vaig dubtar ni un segon, perquè és un projecte de partida molt estimulant.
No sempre, però moltes vegades sembla que projectes de caire social s'hagin de veure a les antípodes, diguéssim, de l'art que pretén o té la voluntat d'assolir l'excel·lència. Des del primer moment, en aquest projecte va quedar claríssim que la voluntat era excel·lir en l'àmbit artístic i al mateix temps fer-ho també intentant, per descomptat, excel·lir en l'àmbit de la qüestió social i comunitària. I ha estat apassionant, la veritat, perquè la gent des del primer moment tenia la certesa que estava participant a una cosa d'enormes dimensions i ara veure com ja s'aproxima finalment a la recompensa, diguéssim, a tot aquest esforç, la veritat és que és bonic veure la seva il·lusió i les seves ganes.
Jo no et diré que això salvarà el món ni molt menys, perquè evidentment que no, i de fet hi haurà molta gent que ho criticarà, que dirà que és un retrat de cara, etc. I és possible que ho sigui, però jo crec que, tot i així, és positiu que passin aquest tipus de coses, perquè hi ha molta gent que es pot començar a introduir aquí, i no només això, sinó al contrari, és dir, la gent del Liceu poden veure la realitat del Raval, que jo crec que això és molt més important que no pas que el Raval entre el Liceu.
L'obra l'ha produïda el Liceu en el marc de l'Òpera Prima, una línia de producció comunitària en què es compromet a promoure una creació cada 3 anys. S'inclou dins un projecte europeu anomenat Traction, impulsat amb la intenció d'apropar l'òpera a tots els públics. De moment, les entrades estan pràcticament esgotades i això ja és senyal d'interès. L'estrena de La gata perduda serà el dimecres 5 d'octubre i en faran una altra funció el dia 7. El Raval ja ha aconseguit entrar al Liceu, però caldrà veure si el Liceu segueix fixant-se en el barri i la gent que l'acull.
Ens queden molt pocs minuts, però amb Ruc Caral que volem comentar aquest reportatge. L'idea de la Ruth, mentre l'anàvem escoltant, que m'agradava molt perquè s'escoltava molt l'ambient, no? Perquè ens has transportat en aquest assaig.
Sí, era la intenció. Això va ser aquest dimarts a la Sala de Paloma i tenia material de sobres per transportar-vos-hi. I m'ha pareixit també curiós perquè majoritàriament la gent que no ha estat mai en un assaig de música coral, podríem dir, normalment no sap què s'hi cou ni com està estructurat, no? I mira, vaig pensar que seria interessant enfocar-lo així.
Doncs vinga, va, comentem aquest reportatge i hem vist que és evident la dualitat del barri amb una institució tan respectada com el Liceu i la vida i el fanatisme que hi entra al veïnat, no?
Este és el tema principal. Primer perquè, com ja he comentat abans, és la primera òpera comunitària que produeix el Liceu i que decideix enfocar-lo cap aquí. Per tant, que decideix obrir les portes a la gent del barri perquè hi pugui participar, la qual cosa m'apareix encertada. I en segon lloc, també perquè he trobat interessant la reflexió que apunta aquí al final un dels solistes, el Pau Armengol, que és el baríton que representa el personatge de Magnat. Ell apunta que pot ser el més rellevant d'aquesta creació no és tant que el Raval entri al Liceu, no? Sinó que hi tingui un protagonisme i que hi participi activament, sinó que el Liceu hagi sortit portes enfora i hagi mirat també que hi ha al seu voltant.
I és que, de fet, Ruth, com has explicat el reportatge, el Raval és un barri gran, és un barri divers, dinàmic, i això a l'argument de la història també hi té un paper important, no? Per exemple, el cas de la comunitat filipina, que es comentaven.
Correcte. Això la Victoria Spunberg em va dir que ho va tindre clar de seguida, perquè quan els va conèixer ja va veure que són un col·lectiu que dins del barri tenen molta presència, generen molta vida, podríem dir, i que, per tant, havien de tindre un paper important.
El que sí que passa, Ruth, és que malauradament el càstig pro els destorba i han de reformular la història d'alguna manera, eh?
Sí, però bueno, amb la Diane Nico se n'han sortit igualment i en tot cas el llibre original se manté la proposta inicial de la Victòria, però clar, a l'escenificació van haver de canviar. I dit això també, si em permets, voldria afegir un apunt, perquè tant la Victòria Spumberg com l'Arnau Tordera sabien que vestir tot el Raval a l'òpera seria complicat i també que tothom acceptés que després de tants anys el Liceu els estava parant atenció, això podríem dir que els va sorprendre una mica, no? Mm-hmm. Però bueno, sigui com sigui, han intentat representar la realitat de la manera més exhausta i idèntica possible, i pel que vaig veure i sentir a l'assaig, personalment penso que La gata perduda és una obra molt ben brodada, tant pel text com per la música. Tu dius que jo t'he transportat d'alguna manera a l'assaig, però ells realment te mouen i et fan circular per tots els racons del Raval.
Deixa'm preguntar-te una altra qüestió, perquè d'alguna manera també és significativa, que és una òpera en català.
Sí, exacte. Jo això també els vaig preguntar a les entrevistes, perquè tots hi sent altres autòctons d'aquí, no? Com no estem aviats a sentir òpera en català, i també volia saber això, com ho veien ells mateixos, que treballen al sector, doncs la situació de l'òpera en català i aquí, no? Perquè al final la producció d'esta òpera és plenament en català, és a dir, els professionals que l'han feta possible són d'aquí, és allò que diuen que el talent a vegades no cal anar-lo a buscar fora perquè ja el tenim aquí. Llavors, bueno, si et sembla, podem sentir que deien l'Arnau Tordera i la Victòria Spumberg sobre això, no? Sobre l'ús de les llengües a l'hora de crear i concretament en el cas de l'òpera en català.
Aquí no fa pas tants anys obres de procedència italiana o alemanya es podien sentir en català. En l'àmbit del teatre musical això no sempre és possible, a vegades sí que passa, i per tant en l'àmbit de la creació, per descomptat, crec que és necessari, oportú i absolutament consistent que es creïn obres noves en català, i animo evidentment a tota la gent del sector a tirar endavant projectes en llengua catalana i a demostrar-nos a nosaltres mateixos que no només són possibles sinó que poden excel·lir i generar l'admiració d'altres àmbits culturals.
Però també per una qüestió de local, o sigui, les arses escèniques són profundament locals. El teatre és molt efímer perquè es representa i després ja no existeix. Queda precisament, en aquest cas, el llibret i la composició, però el que és la escenificació es fa i després ja no. I és un acte molt efímer que té molt a veure amb l'aquí i ara i amb la ciutat on això succeeix. Llavors, que es pugui fer això en un barri on, per exemple, hi conviuen moltes llengües, això ho trobo importantíssim.
Doncs escolta'm, Ruth, que haurem d'estar atents a veure si en componen més òperes com aquesta, noves i en català, eh?
Sí, si les programen i la butxaca i l'agenda mos ho permeten, sobretot. Llavors llavors les haurem d'anar a veure i gaudir, sobretot, gaudir-les.
Ruth, gràcies. Fins la propera setmana.
Fins a la setmana que ve.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.